Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala reconeix l'esforç dels alumnes que han tret les millors notes de selectivitat de l'Institut El Padró de l'Escala. Són Irene Sánchez, Susana Rovira i Oriol Batlle. Serà el tema amb el qual obrim aquest butlletí informatiu. La recepció s'ha dut a terme aquest matí a l'Ajuntament de l'Escala, a la Casa de la Vila. Hi ha, però, altres aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui són aquests. 28 empreses del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter s'han afegit a la Carta Europea de Turisme Sostenible, el que es coneix com la CETS. La CUP de l'Escala debat sobre els efectes de la indústria turística amb la projecció del documental Tot Inclòs. Ha comptat amb presència de l'expert en turisme Josep Capellà. Queden pocs dies per una de les festes més emblemàtiques de cada estiu a l'Escala. A l'Escala i en qualsevol població marinera. Estem parlant de la Festa del Carme. Serà dimarts vinent en processó marítima, llavors processó per en terra amb els homenatges a la bellesa, amb el dinar de germanor, amb les sardanes i el ball de nit. Això pocs dies després d'una altra festa tan emblemàtica pel sector del mar com és la Festa de Sant Pere, celebrada a la confraria amb un sopar de germanor. Avui aixeca el taló, avui ha aixecat de fet el taló al festival Portal Blau amb una acció de denúncia, l'acció Mare Mortum, aquest matí a la platja d'Empúries. Ha estat una instal·lació original de l'artista Marc Sallarès, que tindrem a l'informatiu local d'avui. Marc Sallarès passa pels estudis de Ràdio Les Cales per explicar-nos aquest Mare Mortum i com un emblema com és el Mare Nostrum acaba qualificant-se com de Mare Nostrum. És una denúncia evident i clara contra la immigració o el paper dels països occidentals en no acceptar la immigració que arriba del sud i que acaba provocant els naufragis que hi ha i les morts que hi ha en aquest mar mediterrani. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completa l'informatiu d'avui, una jornada de plena canícula d'estiu amb cel ben net de núvols. Això pel que fa a l'actualitat local, ara continua el FAR amb un interactiu on es parla de zones inundables amb Antoni García, portaveu de la xarxa vendrellenca, amb Marc Montagut, regidor delegat de gestió del territori de Salou, i amb César Moso, enginyer hídric. En la secció d'infància, contacte amb la natura, amb la col·laboradora i jugatera Jordina Costa, sabrem el preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta avui a Arenys de Mar, amb Martí Cadellans, secció de cultura per parlar de l'exposició Veles al Port, amb Quim Pla, comissari de l'exposició, i esports nàutics per acabar el programa Flyboard, amb Miquel Cladella, propietari de Last Dive a l'Estartit, i en Cristóf Montero, propietari de X-Web de Cambrils. Tot això, el programa El Far d'avui, fins al punt de les 7. A les 7 el Next Vespre amb l'Ali Giné i amb Montse Manent. A les 8 l'actualitat local. A les 9 els musicals, que els dijous són els programes Connexió Eclèctica amb Joan Jovigut i el Sound System. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs avui la Generalitat és d'aquells dies que millor que no s'aixequés, perquè ara fa una estona el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els hi ha anul·lat l'impost de les begudes ensucrades. Diu que per mala tramitació. Aquí ho deixo, no puc donar més dades a hores d'ara, esperem al llarg de la tarda a ampliar-ho. Però aquell anunci, aquell impost que havia de servir per limitar l'ús i tal, doncs sabeu que segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es va adequadament. Veurem. Els que estan preocupats són els que representen els treballadors, en concret el sindicat Comissions Obreres, que ha alertat del perill creixent de patir cops de calor a tot aquell col·lectiu de treballadors que treballen a l'aire lliure. De fet, en els darrers 3 anys, el nombre de cops de calor a la feina, en horari laboral, s'ha triplicat. En 3 anys s'ha triplicat els cops de calor que s'han registrat a Catalunya. Els col·lectius més vulnerables, doncs entre molts, per exemple, els de la construcció, que malgrat que ha augmentat un 19% el nombre de construccions, s'ha disparat el nombre de cops de calor. I és que a partir dels 32 graus de temperatura, la calor ja comença a posar en risc la salut de la persona que està en aquest ambient. En volem parlar, i per això saludem a Aurora Huerga, que és secretària general de la Federació de la Construcció i de Serveis de Comissions Obreres. Aurora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs, home, preocupats, perquè és cert que quan parlem de canvi climàtic ho mirem sobretot des del punt de vista medioambiental, però també ho patim els humans, i sobretot aquests humans que treballen a l'aire lliure.
Bueno, evidentment, nosaltres avui el que hem pogut posar de manifest és que quan es parla de canvi climàtic, quan es parla de la ola de calor, sempre es parla relativament en temes de salut, però mai es té en compte les persones que estan treballant al carrer, i això és el que nosaltres avui hem volgut posar damunt de la taula.
Més enllà de posar aquest tema damunt de la taula, quines solucions proposeu?
Mira, nosaltres proposem solucions en 3 línies. La primera, a les empreses que facin protocols d'actuació en la representació dels treballadors per si les temperatures pugen. Quan parlem de 32 graus, els 32 graus és tenint en compte també la humitat, o sigui, que és la temperatura relativa, perquè podem estar en 29 graus, però en l'humitat la temperatura ambient sigui de 32. I això, totes les autoritats diuen que és un risc per la salut si estàs treballant. I, per tant, aquesta és la referència, i per això fem una crida a les empreses perquè posin mesures suficients i adients perquè aquesta gent, a partir d'aquestes temperatures, no pugui treballar al carrer entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, que són les hores que més afectació té el calor. Però també fent una crida d'atenció a les administracions, ja que hi ha moltes administracions, sobretot locals, que els aprofiten els mesos de juliol i de l'agost per asfaltar carrers i per fer feines precisament a l'aire lliure. I per tant, això també li volem fer un toc d'atenció. I també a l'inspecció de treball, perquè la seva obligació és vetllar per la salut dels treballadors i de les treballadores. És per això que aquestes mesures van en les 3 línies, empreses, administracions i govern.
Si s'atura l'activitat productiva entre les 11 del matí i les 7 de la tarda en determinats sectors, com per exemple, penso ara de la construcció, és pràcticament perdre el dia de feina.
Sí, però a veure, nosaltres hem mirat els episodis de calor que hi ha. Evidentment, amb el canvi climàtic cada vegada hi ha més, però són previsibles. I per tant, si tu un dia no pots treballar entre les 11 i les 5 de la tarda, ho pots recuperar la setmana següent. Vull dir, moltes vegades és posar-li imaginació. Fins i tot nosaltres al conveni de la construcció a Andalusia, els mesos de juliol i l'agost, fan jornada intensiva. I per tant, perquè no és tan sol les hores, sinó les hores d'intensitat a les que estàs exposat. O sigui, si en comptes d'anar-te a les 11 te vas a les 12, pues evidentment no tens el mateix risc que si estàs fins a les 5 de la tarda. Vull dir, moltes vegades és posar-li ganes de solucionar els temes i que no tinguem que una vegada més pues que una persona s'assegui de casa seva per anar a treballar i no torni.
Doncs aquesta és la denúncia que avui ha posat Comissions Obreres damunt de la taula. Nosaltres ens quedem amb aquesta denúncia. Si et sembla, Aurora, ens seguim parlant més endavant. Demà precisament tenim un dia d'episodi de calor, per tant, serà segur una jornada en la que podrem tots valorar realment si és adequat o no treballar a l'aire lliure a determinades hores del dia.
Nosaltres el que farem és que si ens arriba qualsevol queixa, immediatament anirem a l'inspecció de guàrdia perquè aturi l'obra, perquè les persones no poden treballar aquestes temperatures.
Doncs, Aurora, estem en contacte. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. L'Aurora Huerga és la secretària general de la Federació de la Construcció i dels Serveis de Comissions Obreres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Les darreres de l'estat espanyol van ser a Navarra i avui mateix tenim les de Grècia, no? Els aiguats estan produint i produeixen moltes morts. El 8 d'agost es farà anys de 25, per ser exactes, va ser l'any 1996, 8 d'agost del 96, de l'aiguat que va emportar-se al càmping Les Nieves, a Biescas, al Pirineu Aragonès, a Huesca. Més enllà de les morts que hi va haver en aquest càmping Les Nieves, 21, és evident que no ha servit per aturar la construcció en zones inundables. Zones inundables són aquelles, no només les que passa aigua, sinó les que queden al voltant, al costat de per on passa aigua. Tots recordarem ara fa un parell d'anys la residència geriàtrica de Ripoll, que va quedar anegada per la pujada del riu Ripoll al seu pas per Ribes de Freser. Doncs avui en volem parlar. Per què seguim construint en àrees inundables? Per què els càmpings segueixen estant tots, o pràcticament tots, en àrees inundables? Per què posem escoles? Per què hi posem equipaments sanitaris? Per què hi posem habitatges, si sabem que un dia o un altre haurem de córrer per mirar de socórrer les persones que ja s'hi troben? Aquest és el tema que posem avui damunt de la taula, i sembla que des de la zona del Garraf ens poden ajudar a posar-hi com a mínim una miqueta d'informació. Ivan.
Doncs ens anem cap al Vendrell, Josep Maria, i és que moltes zones d'aquest municipi es veuen afectades per grans inundacions quan es produeixen episodis intensos de pluja. Podem parlar, per exemple, de la zona de Brisamar, a Comarruga, on diverses vegades fins i tot hem vist els propis veïns amb barques per les seves carreteres. En volem parlar d'aquesta situació, i per això saludem el portaveu de la xarxa vendrellenca, Antonio García. Antonio, molt bona tarda, benvingut.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
A vostè per voler participar i ajudar-nos a entendre una mica aquesta problemàtica, perquè deia molt sorprenent, però també habitual, aquestes imatges dels veïns de l'Avinguda Brisamar amb barques. Hi ha imatges d'aquest passat novembre, estem parlant de fets actuals.
Bueno, lo que pasa en la Avenida Brisamar pasa en todo lo que es la fachada marítima del municipio de Vendrell. El municipio de Vendrell tiene una serie de puntos que tienen una problemática cuando hay lluvias torrenciales o cuando hay temporales de mar. Vivimos de frente al mar y entre el mar y la montaña, y eso te genera pues tanto problemáticas de lluvias, con lluvias intensas, como problemáticas de temporales de mar. Y con respecto al tema que pasa en la Avenida Brisamar, este es uno de los puntos más calientes que tenemos en esa materia, porque allí cada vez que hay una lluvia torrencial potente, lo que pasa es que toda aquella zona se inunda. Y bueno, y el problema que tenemos es que no hay ningún tipo de estructura actualmente que pueda solventar, pues que pueda cuando menos reducir la problemática que se genera cuando llueve mucho.
Entenc, per tant, que els veïns del Vendrell viviu angoixats cada vegada que plou. No sé com és viure d'aquesta manera, com ho porteu, això?
Bueno, yo por lo que sé de la gente que vive por allí, la verdad es que lo pasan muy mal. Yo he estado allí viendo la situación cuando hay lluvias torrenciales o cuando hay temporales de mar, porque no hay que olvidar que a veces cuando hay temporales muy fuertes de mar, el agua entra también hacia adentro. Y en este caso la gente lo pasa mal porque no solo se inunda la calle, sino yo tengo constancia de que incluso el agua entra en las entradas de las viviendas. Y la verdad es que falta alguna estructura que por lo menos reduzca la problemática.
De fet, Antonio, si no és així, em corregeixes, però em fa l'efecte que fa aproximadament 10 anys que es va redactar un projecte per fer front a aquestes inundacions, però un projecte que mai s'ha posat en marxa. Per què no s'ha posat en marxa aquest pla?
Pues en principio, seguramente será una cuestión de costes. El proyecto que hay es un proyecto del que hablan, pero del que yo no lo he visto físicamente. Pero sí que es cierto que hay un proyecto de construir un depósito de aguas pluviales en la zona en el Parque de los Enamorados, que está allí en una zona cercana al Brisamar, que lo que supondría es que con ese depósito de aguas pluviales el agua de lluvia se retendría allí y no solventaría el problema. Esto también hay que dejarlo claro, porque un temporal de agua potente pues no se puede solventar por más infraestructura, pero sí que reduciría enormemente la situación. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un problema de costes y un problema de voluntad por parte del ayuntamiento de buscar una solución real.
I en 10 anys no us han proposat cap alternativa, cap solució per resoldre el problema?
A nosotros nos consta que aparte de este plan del que hablas de hace 10 años, el plan de inversiones de la empresa Aqualia, que es la que este año la han creado la empresa mixta público-privada de gestión de aguas, dentro del plan de inversiones hay la propuesta de inversión de la construcción de un depósito de aguas fluviales en el Parque de los Enamorados, que posiblemente esté relacionado con eso. El coste de esta obra creo que se va en torno a los 5 millones de euros aproximadamente. Nosotros en septiembre de 2018 presentamos un escrito al ayuntamiento consultando sobre este plan de inversiones. No recibimos ninguna respuesta, pero sí que luego sabemos que el ayuntamiento se pronunció por otras cuestiones en el pleno, y una de las cuestiones que tomó el anterior regidor de urbanismo era la de pedirle a ACA que introdujera la zona del Brisamar dentro de su mapa de zonas inundables, porque todo y que esto lleva años pasando, hasta el año pasado no se había introducido en el mapa de zonas inundables la zona del Brisamar, y es un dato curioso también.
Aquesta zona sí que està inclosa dins d'aquest catàleg que elabora l'ACA, però és evident que abans no existia a l'hora d'aplicar mesures que almenys poguessin minimitzar aquestes inundacions. Abans ni això.
Este es el tema, esto es lo que liga con lo que nosotros planteamos o consideramos de que el ayuntamiento, hay una falta de voluntad manifiesta, cuando menos visto cómo se ha actuado por parte del ayuntamiento en esta materia, la zona del Brisamar, porque en ningún caso han hecho nada que vaya hacia adelante. Posiblemente, y digo posiblemente porque tampoco lo puedo asegurar, porque no tengo la certeza absoluta, el que no se haya llevado adelante el tema del depósito está intrínsecamente ligado a la situación de un depósito que hay en la Plaza de las Palmeras, en la zona de San Salvador, allí en Vendrell también, que se construyó con la reforma del paseo marítimo, y que por razones que no quedan muy claras, a fecha de hoy sigue sin funcionar. Tuvo un coste de 2,4 millones de euros y ahí está paralizado en la Plaza de las Palmeras. Nosotros desde el año 2017 estamos trabajando también en esta materia para esclarecer qué es lo que ha pasado en esta instalación que construyó el Ministerio. Pero bueno, realmente quizá puede ser que por una banda lo que no hagan nada claro en, no hagan nada de un depósito en la plaza de la, en la zona del Brisamar, porque piensen que pueda pasar lo mismo que pasó en la Plaza de las Palmeras, que no debería.
¿Quines mesures, Antonio, proposeu vosaltres des de l'Associació de Veïns?
Nosotros como organización lo que hemos planteado es, bueno, por una banda pedimos que se ponga en marcha lo que es el que tiene planteado Aqualia, ¿no? La construcción del depósito en el Parque de los Enamorados y que se construya una infraestructura hídrica que permita, pues, no solventar el problema, esto quiero dejarlo claro, pero sí reducir enormemente la problemática.
Claro, porque
también hemos planteado otra cuestión que también es importante, teniendo en cuenta que el municipio tiene más puntos en esta situación, estaría, por ejemplo, Cala Berenguer, y quizá, yo no conozco todos los puntos, pero seguramente habrá otras zonas del municipio que también tienen esta problemática, se trataría de hacer un mapa de zonas inundables del municipio de Vendrell con un plan de actuaciones a medio, corto y largo plazo.
De fet, amb aquest mapa no acabaríem, eh? Nosaltres hem parlat de l'Avinguda Brisamar del Vendrell, però malauradament hi ha moltes més zones com aquesta. No sé si en podem comentar algunes.
Por ejemplo, está Cala Berenguer. Cala Berenguer es la desembocadura, es el final del paseo marítimo, el final del paseo marítimo del Vendrell, donde comienza el Francas y donde que enclonca con el camino de Ronda. Aquello es una calle, es un paso subterráneo que por encima pasa la vía del tren. Allí cuando llueve, claro, el agua de mar, esa infraestructura, la infraestructura de la vía del tren se construyó con ese tipo de pasos para que el agua no se retuviera, sino que fuera a parar al mar. Pues Cala Berenguer también es una zona donde cuando llueve mucho, el agua cae, claro, además al ser pendiente, el agua cae como si fuera una riera. También está la riera de la Bisbal y también está la plaza de las Palmeras en San Salvador, donde hemos hablado que se construyó el depósito este del que hablamos, pero que no. Luego también yo no tengo conocimiento de todas las zonas, pero sí que pedimos al ayuntamiento que lo que hiciera fuera un mapa, porque ellos sí que saben dónde tienen las problemáticas y deberían de trabajar en ir solucionándolos todos.
Clar, és que aquí el problema, Antonio, també és, com en altres municipis, hem conegut altres casos també, el problema del Vendrell és que està al mateix nivell del mar i fins i tot per sota d'aquest nivell del mar en algunes zones. Aleshores, el que passa és que s'acumula aquesta aigua, que a vegades fins i tot, com dèiem, és la mateixa aigua de mar, no?
Però també jo entiendo que los municipios, este municipio, como otros muchos municipios de la fachada marítima de Cataluña, se construyeron en una época en la que la técnica impedía hacer según qué cosas. Todo lo que es el brisamar, esto lo dijo Luis Martí, el anterior alcalde, en una entrevista, aquello eran aiguamois, ¿vale? Vale. Eran pantanos, por lo tanto, todo aquello se construyó de una manera muy rudimentaria. Uh-huh. Evidentemente, es cierto que en la época en la que se construyó sin pensar en las consecuencias que se construía, porque se tenía la técnica que se tenía, pero hoy eso ha avanzado. Posiblemente, si el dinero de la burbuja inmobiliaria se hubiera invertido en solventar problemas como ese, hoy muchas de las cuestiones que nos planteamos estarían resueltas. Mm. Y, sin embargo, no se han resuelto.
De fet, Antonio, hi ha una cosa que em sorprèn molt, venint de l'associació de veïns, i és que esteu molt conscienciats en el fet que no es resoldrà el problema, no hi ha una solució, però sí que almenys es pot minimitzar, no? Però solució no n'hi ha.
Es que, bueno, pues por una razón muy sencilla. ¿Quién puede dominar un temporal de mar? Uh-huh. Nadie. El mar no se puede dominar. Del mismo modo que no se puede dominar un aguacero importante. El agua de lluvia o el agua de mar, el mar cuando se embravece o el agua de lluvia cuando cae fuerte, tú por muchas infraestructuras que hagas, no puedes solventarlo, sobre todo con los medios con los que jugamos, el ayuntamiento, la administración central del Estado y toda suerte de administraciones que tienen que poner dinero, no se van a gastar miles de millones de euros, hombre. Mm. Si se gastaran miles de millones de euros, posiblemente sería, por lo tanto, pero con que no se van a gastar tantos millones de euros, buscarán una solución a medias tintas que cuando menos reduzca, que yo creo que lo lógico sería darles una solución que para que cuando llueva la gente no esté preocupada, que sé que haya un poco de agua en la calle puede ser normal, pero que tú puedas ir en barca por la calle es anormal.
Clar, i evitar sobretot que també l'aigua doncs, no entri a les cases, un fet molt habitual també quan es produeixen episodis de pluja. Per tant, i molt ràpidament, abans d'acomiadar-te, no només és un problema d'inundació, sinó també que esteu molts dies així, entenc que arriba un moment on hi ha males olors i altres conseqüències, no?, derivades d'aquesta acumulació d'aigua.
Hay mal olor, hay la problemática que genera estas lluvias torrenciales, no solo son el mal olor, todo el agua sucia, todo el agua que queda allí, lleva tierra y lleva una serie de cosas, lleva una suciedad que luego se está uno o dos días allí, porque todo y que el ayuntamiento trabaja en la limpieza, esto tiene un coste económico al erario. O sea, no hacemos más que gastar cada vez que hay una problemática, lo que pasa es que aunque se dan poco, pues el ayuntamiento las asume o la administración las asume como que, bueno, como una parte más de la problemática, pero nosotros creemos que se trataría de buscar, de tener voluntad de solventar.
Doncs Antonio García, portaveu de l'Associació de Veïns de la Xarxa Vendrellenca, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa, explicar-nos la vostra situació. Esperem que pugueu arribar properament a un acord amb l'Ajuntament del Vendrell, que es faci un cop de mà amb aquesta problemàtica de les inundacions que patiu a l'Avinguda Brisamar, també a altres zones del municipi. Moltíssimes gràcies.
Nosotros, para acabar, agradeceros que nos deis voz en este programa y decir que, bueno, que nosotros seguiremos trabajando desde la organización civil que compone las 5 asociaciones que son la Xarxa Vendrellenca, desde todos los ángulos para ver en qué medida se pueden solventar todos los problemas de esta materia que hay en el municipio, que son muchos y muy diversos.
Antonio, bona feina.
Vinga,
fins la propera, a reveure.
Adéu. Doncs molt gràcies, Ivan, gràcies, Antonio, per haver-nos explicat. Malgrat aquestes experiències, n'hi han d'altres que tiren endavant obres de caràcter hidràulic. Daniel, és el cas de Salou.
Exacte, i obres que tenen una importància cabdal per un municipi turístic com és Salou, la capital de la Costa Daurada. L'any vinent, el 2020, podria començar a ser una realitat ja la canalització del barranc de Barenys, un barranc que quan es desborda doncs inunda al barri de la Salut, i per posar solució a aquest problema, doncs, ja fa temps treballant en poder construir aquest col·lector que eliminaria, doncs, per tant, aquesta problemàtica. Coneixem quin és ara mateix l'estat d'aquest projecte de la mà del regidor delegat de gestió del territori de l'Ajuntament de Salou, Marc Montagut.
Marc Montagut, molt bona tarda.
Bona tarda.
I quina certesa teniu de que l'obra, tal com està conceptuada, realment funciona i sigui suficient?
Bueno, la certesa és que tenim un projecte que està en tràmit a la Generalitat de Catalunya i que el tenim enllestit, que pràcticament ja està a la taula del Consell de Govern de la Generalitat. I tenim ja la primera fase d'aquest projecte, que són l'expropiació d'uns edificis, que són la banda que toca el mar, on desguassarà el canal, que està ja en exposició pública. Per tant, les exposicions, em refereixo. Per tant, tenim la garantia de que aquest projecte està tramitat, està en fase ja les exposicions del tram final, doncs, tot el que és el tràmit administratiu d'exposició, i que esperem que, com bé has dit, l'any 2020... puguem ja iniciar les obres d'aquest tan esperat nova trajectòria del barranc que tants anys ha creat a Salou, no?
Ara ens haurem d'aturar, queden en 30 segons, hem d'aturar-nos i seguirem, si no li sap greu, més enllà de dos quarts de sis de la tarda. Ho farem coneixent una miqueta més l'especificitat d'aquest projecte, d'aquesta obra, i sobretot quin és el càlcul que s'ha fet de vinguda d'aigua, que moltes vegades és el que acaba posant en risc aquest tipus d'obres hidràuliques. Per tant, Marc, si li sembla, no pengi.
Sembla perfecte.
No, esperis, que en 3 minuts seguim. Vinga, fins ara.
Molt bé, una sala, vinga ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Seu renill d'aire comprimit a places horribles pixen gossets mudats i penseixen les floretes dels jardins. Stop.
1.2 Ràdio Arenys.
Són 6:15 de la tarda i havíem arribat a aquesta hora parlant amb el regidor delegat de gestió del territori de l'Ajuntament de Salou, el senyor Marc Montagut. A qui li preguntàvem, Marc, realment, quin càlcul de vinguda d'aigua s'ha fet? I ho dic perquè obres d'aquestes característiques al país se n'han fet moltes i moltes d'elles sovint acaben no funcionant. No funcionant.
Sí.
Funcionant pitjor
sí,
del que s'esperava i fins i tot algunes amb algun problema.
Correcte. Bé, el càlcul del projecte que ara tirarem endavant de forma, esperem que immediat el 2020, que iniciarem les obres, és una Q200. Per tant, això vol dir que en 200 anys es preveu que hi hagi una avinguda d'aigua que pugui, diguéssim, superar el que és l'embassament que farem ara, no? O sigui, el desguàs que farem ara. Per tant, és un càlcul ja molt potent i que ens dona una garantia d'estabilitat i d'evitar inundacions, doncs jo diria que amb molta solvència. El que passa és que el projecte final d'aquest desguàs del Barranc de Barenys, d'aquesta nova trajectòria, preveu també una actuació paral·lela, que haurem de fer també el més immediat possible, que ens garantiria una Q500, és a dir, que en 500 anys hi hagi una avinguda sol com d'aigua, diguéssim, que pugui desbordar. No? Per tant, entre la Q200 que ara executarem i la Q500 que esperem doncs, executar properament, jo crec que el problema de les inundacions del Barranc de Barenys de Salou quedarà molt solventada. No?
Els veïns en són conscients de tota aquesta situació, ho dic perquè moltes vegades també a nivell polític doncs, fan els càlculs que fan, però a nivell ciutadà es posen unes expectatives que al final no sempre s'acompleixen.
Els veïns estan molt inquiets perquè fa molts anys que diem que això es durà a terme, i és cert que jo ara em poso també com a veí que penso que els polítics només fem que promeses, no? Però la veritat és que hem tingut molt mal a Salou, perquè a Salou teníem ja el projecte de la Q200, aquest que t'he dit abans, que ara executarem pràcticament ja per començar a pagar les expropiacions del tram final, que és de reduir unes cases però no ha de passar l'ampliació del desguàs al mar, i una sentència d'un tribunal d'uns veïns, precisament, afectats per aquesta actuació, que van impugnar doncs, el projecte perquè consideraven X, va tombar l'execució immediata del projecte. Doncs vam haver de refer el projecte, això ens ha portat més anys, però ara estem en disponibilitat ja d'executar aquest nou projecte, doncs, ja et dic, que a finals d'aquest any amb les exposicions i a principis de l'any que vam l'obra, i tancar ja definitivament aquesta problemàtica. No? Però sí que és cert que molts cops les administracions, doncs, el que és l'entramat de les administracions, fa que s'alenteixin aquests projectes, aquests macroprojectes que són molt importants per la ciutadania.
Ho dic per experiències d'altres poblacions, no sé el cas de Salou, que quan fan forat per canalitzar aigües, canalitzar rials i rieres, de sobte es troben que les cases de primera línia de mar o de primera segona línia de mar estan construïdes directament sobre sorra de platja. Perquè bueno, les van posar allà fa 100 anys, o 150, o 70, o 200, i per tant doncs, els hi manca fonaments, o no tenen els adequats, o vaja, que posar-hi una excavadora és un problema. És el seu cas o no?
Bueno, sí, nosaltres el Barri de la Salut, que és el que pateix les inundacions, quan plou molt a Salou, que ve l'aigua, diguéssim, del barranc, i que prové de Reus i de la conca de Reus i de Castellbell i de tot aquest àmbit, sí que és cert que el Barri de la Salut està construït en una zona que està per sota del nivell de la mar, no? Que abans hi havia aiguamolls.
Sí.
Però això no és problema amb el projecte actual de desguàs del barranc, perquè es fa una llera com un riu, es fa un canal doncs, amb totes les garanties i, per tant, les aigües estaran ben conduïdes i s'acabarà el problema o la problemàtica de la inundació del barri quan plou ara molt, que el nou engolir de l'actual, diguéssim, barranc que hi ha, doncs desguassa directament al barri, no? Per tant, el projecte està aprovat tècnicament per tots els que tenen que dir la seva, i té una garantia tècnica absoluta de que serà un projecte que actualment amb una ocupació, i més endavant amb una ocupació incident, garantirà doncs, que les inundacions no es tornin a produir, no?
Clar. Això seria bé, seria l'ideal, i tant de bo es produeixi aquesta situació. No, més que res, perquè, miri, jo, obres, per exemple, nosaltres som, ara, jo soc físicament ara al Maresme, eh? La Riera d'Arenys Amunt, 17 milions d'euros va costar, 17 milions d'euros del govern espanyol, i no va aguantar ni el primer aiguat, ni bassa de laminació ni res de tot això, se'n va anar tot avall. Vull dir que de vegades es fan infraestructures que no sé qui les calcula, però i segur que ho fan molt bona fe, però que al final acaben resultant una despesa inútil.
Sí, aquest projecte nostre té una valua de 14 milions d'euros. El que passa és que 4 milions són per les exposicions de dos edificis inicials que hi ha tocant a mar, que són a tira terra per ampliar el canal que ara hi ha, que és petit, i els altres 10 milions són per un tram ja de barranc, diguéssim, de canalitzar i fer-ho doncs, en condicions. Per tant, jo crec que en aquest cas possiblement la situació de Salou sigui diferent al Palau de Maresme, que les rieres són més al mig del municipi, i en aquest cas tenim un entorn doncs, no tan edificat que permetria que aquest embassament nou pogués aguantar les sobrevingudes d'aigües. No? Mm. Jo crec que en aquest cas, ja et dic, si fem aquest projecte del 400, que vol dir que en 200 anys pot venir una vinguda molt potent, però que els altres serien solventables, i en el futur, amb unes altres intervencions que s'han de fer en Riera Munt, que és un dipòsit d'aigües que aguantaran la primera embrangida dels aiguats, jo crec que llavors ja seria una Q500, que vol dir que en 5 anys ja aguantaran les ondes fies, se l'obtindria el problema solucionat. No? I és el que estem treballant, evidentment.
Doncs esperem que tot vagi bé, Marc. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer i esperem que tinguin sort i que d'aquí un any puguem dir que ja estem amb obres.
Vinga, va, fet. Si és així, ho anirem a celebrar. Vinga, que vagi bé.
Vinga, us esperem aquí.
Vinga, gràcies. A reveure. Molt bona tarda. He parlat dels càlculs. Tot això ho fan enginyers. De fet, ara fa una estona sentíem el convidat de l'Ivan, l'Antonio García, que deia el agua del mar, quan decideix que va per un lloc, no hi ha qui la pari. I per molta obra que es faci, o s'hi aboquen molts milions d'euros, o acaba anant per on ella vol anar i no per on nosaltres pretenem que hi vagi. Deixeu-me que us presenti el César Mosso, que és enginyer hídric de la Universitat Politècnica de Catalunya. César, bona tarda i benvingut.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Tú crees especialista sobre todo en aguas, en relación, ¿no?, entre el mar y para entendernos, las poblaciones, las ciudades. ¿Realmente hace falta muchos millones de euros para controlar el agua de mar cuando decide que va por un sitio, por ahí va, o no es así?
Bueno, el agua de mar realmente tiene una es difícil intentar controlarla, porque a día de hoy, digamos que la interacción entre las costas y el mar viene de lejos y hay muchas variables implicadas que realmente no se tienen, históricamente no se han tenido muy en cuenta. Hace un momento escuchaba que muchas casas estaban construidas en primera línea de mar, incluso construidas sobre la arena mismo.
Sí.
Y el problema es que para que la costa pueda responder de una manera más o menos armónica y natural, necesita su espacio, y ese espacio actualmente lo tenemos invadido. Para que un perfil de playa y la playa mismo pueda actuar y, digamos, hacer frente al embate fundamentalmente del oleaje del mar, necesitaría tener muchos más metros de playa emergida detrás de sí, para que la respuesta fuera, suave.
Claro.
En cambio, toda la costa, fundamentalmente la mayor parte de la costa catalana, está rigidizada. Uh-huh. Y el problema de rigidizar la costa es que el perfil de playa únicamente puede responder ahí donde hay arena. Y es insuficiente a día de hoy porque el nivel del mar está subiendo. Eso es una realidad. Y además, la distribución de las tormentas también está cambiando. Actualmente en un escenario como el que estamos viviendo, ¿no?, de cambios muy rápidos en el clima, la frecuencia de las tormentas parece ser que está disminuyendo, pero en cambio está aumentando su intensidad. Uh-huh. Eso es válido para las tormentas de oleaje, pero pasa una cosa muy similar para la lluvia.
Claro.
Entonces, el Mediterráneo, en la costa mediterránea llueve poco, pero cuando llueve lo hace con demasiada fuerza. Entonces, digamos, estas lluvias torrenciales pues sí que son difíciles de controlar en el caso de las rías, pero en el caso de la línea de costa,
¿sí?,
ahí tenemos el problema de que no le hemos dejado espacio a la playa para que la playa pueda responder uh-huh. ante la acción del mar, y claro, ahora es difícil de controlar.
Claro, por tanto, de lo que dice, hago dos interpretaciones. La primera, ya nos podemos ir acostumbrando de que cada vez pues haya más problemas causados por el agua, tanto sea de lluvia como sea de mar, pues por este cambio climático, que seguramente no se traducirá en que nos llegue el agua de mar habitualmente hasta el portal de casa, pero sí se traducirá en que el portal de casa se inunde cuando haya un temporal fuerte, tanto de lluvia como de mar, por un lado esto, y por el otro lado, no es tanto el problema de las infraestructuras que construyamos ahora para frenar el mar, como las que ya hemos construido para intentar vivir con la mejor vista posible, para entendernos.
Exactamente, sí, yo creo que los dos puntos que has comentado son ciertos desde mi perspectiva, ¿no?, desde mi punto de vista, porque te digo que las variables que están involucradas en los cálculos de constructivos han históricamente se han dejado de lado, no se han tenido totalmente en cuenta. Yo no tengo la menor duda desde el punto de vista estructural que una construcción, la que sea, en una ría o en un paseo marítimo, por ejemplo, aguanten, digamos, que puedan hacer frente a la acción que se les exige. En cambio, el problema es que creo que estamos subestimando la acción de la naturaleza y, por lo tanto, estamos subestimando un poco la respuesta de las construcciones que tenemos ahí. Desde luego, las construcciones, en muchos sentidos, no es la solución para el problema que tenemos encima, porque en un mundo ideal, que desde luego este no lo es, pero sí, en el ideal, las playas deberían tener mucho más espacio uh-huh. y tener mucha más arena. Y la arena misma es la que debería de protegernos, digamos, en el trasdós de la playa. Pero al no tener arena suficiente, porque no le hemos dejado espacio, evidentemente, pues, en ese sentido, no podemos esperar otra cosa que no sea lo que has dicho. Más frecuencia,
claro,
se presente por encima de los paseos marítimos o de las infraestructuras costeras.
Dos cuestiones muy breves. Por un lado, hoy caminaba por un edificio donde se ven los contrafuertes de cuando estos contrafuertes paraban el mar. Actualmente el mar rompe a unos 200 o 300 metros, o 400 bien, de donde está esta casa, que precisamente hay un espigón que Ports de la Generalitat quiere ampliar, porque resulta que cuando hay un temporal de mar, pues le supera el espigón. El problema no es el espigón que hay, sino haber alejado el rompiente de las olas a 400 metros. Pregunto, por un lado. Y por el otro, el caso de Arenys, que es el lado de otras muchas poblaciones. ¿Cómo se entiende que los dos únicos colegios públicos que hay en el municipio tengan los accesos por zonas inundables?
Bueno, esa es una pregunta que es difícil de responder, porque eso creo que habría que preguntárselo a quien lo diseñó. Pero evidentemente yo creo que hay muchas cosas en la costa catalana que están verdaderamente mal planificadas. Yo, por ejemplo, suelo llevar a mis estudiantes a Sitges,
¿sí?,
para ver casos de estudio, porque yo la salida que hacemos en Sitges, yo con el debido respeto les digo a mis alumnos que es la ruta de las desgracias en ingeniería marítima, porque ahí se ve un poco todo lo que no se debe de hacer. Y eso es perfectamente aplicable, pues, por ejemplo, al tren, ¿no?, al nuestro orgullo, que es el tren el primero, ¿no?,
sí, de Barcelona, el Maresma,
si no me equivoco. Claro, el tren es muy bonito tenerlo ahí en el paseo, digamos, en primera línea de mar, pero es desde el punto de vista, digamos, desde funcional, está en el peor de los lugares posibles. Entonces, esa planificación también es cierto, es histórica, está históricamente mal planificado el desarrollo costero. No solo aquí, esto creo que es aplicable a una parte importante del mundo, pero porque yo creo que de toda la vida, hasta hace relativamente pocas décadas, se tenía la idea de que el nivel del mar era un nivel fijo
y estable.
Estable, que no se movería de ahí y que a partir de ahí podemos hablar de lo que quiera. Y claro, en el momento que el nivel del mar aumenta muchísimas cosas. Si el nivel del mar aumenta, bueno, pues lo tenemos totalmente complicado.
Le agradezco mucho que nos haya hecho esta reflexión en voz alta. Ojalá vaya calando y, en todo caso, de hoy hasta la eternidad, de hoy al futuro, aprendamos a hacer las cosas diferente. Muchísimas gracias, César Hermoso, ingeniero de la...
Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por darme espacio.
Gracias, profesor, que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues serveixi tot el que m'ha explicat de reflexió. No és un problema del que tenim ara, és un problema del que hem fet fins ara. I que ens hem volgut posar a viure a llocs on probablement no ho hauríem d'haver fet mai. En seguirem parlant, però jo crec que pot donar-nos una pinzellada del que està passant quan sentim que s'anega a algun lloc o un altre del món. Així arribem a 3:15 de 6 de la tarda.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I obrim la darrera secció d'aquesta temporada que fem amb la col·laboradora escalenca que setmana rere setmana ens acosta al món dels més petits i també de les més petites de la casa. De què parlem avui, Cristina?
Parlem d'infància, parlem de maternitat i ho fem amb la col·laboradora i juguetera, la Jordina Costa. Bona tarda, Jordina.
Hola, bones.
Darrer programa.
Ai, sí.
Bé, hem fet tota una temporada, hem parlat de moltes coses, Jordina?
Uf, ni me'n recordo, la veritat. Sé que al principi vam parlar del moviment lliure, suposo, i en joc lliure, perquè són els temes que jo més domino, però m'ho he passat tan bé, Cristina... Ara, mira, aprofito i et dono les gràcies, no?
A tu per estar-nos aquí a cada 15 dies.
A tu i a tothom, que m'ho he passat molt bé.
Poder-nos explicar aquests temes que segurament a tots els pares i mares que ens estan escoltant sempre els hi és d'interès. I amb què acabem aquesta temporada amb tu, amb aquesta darrera secció que farem amb tu?
Bueno, mira, ja que ve l'estiu, la gent té vacances i, bueno, i fa la calor...
L'estiu estem ja.
Sí, no? Penso que vull parlar d'un tema que potser no se li dona prou importància. La necessitat que tenim tots de tenir contacte amb la natura.
Sí, i ja estic molt a favor.
No? I a vegades no hi pensem. A vegades és com, bueno, sí, va, anem a la platja, però... No? Bueno, no, si vas a la platja, el nen o la nena gaudirà moltíssim, connectarà amb la natura. Segurament aprendrà coses per si mateix, com que si mou la sorra així o la molla pot fer un castell, que si té calor es pot tirar a l'aigua, que s'ha de protegir del sol, bé, un piló de coses, no? O anar a la muntanya s'ha d'anar ben calçat, et poden fer cabanes, pots inventar històries de follets, no?
Clar, passejar... I entre primavera, estiu també, sí. Tot el que és tema vegetació, també està molt tan... viva, no?
Clar, és que és un contacte que hem de tenir tot l'any. Però ara que estem de vacances i que potser tots estem més relaxats, no, aprofitem per viure aquestes coses. Encara que sigui, mireu el que us dic, anar al parc del costat de casa si té una mica de sorra. No ens quedem a casa. Entenc que a les hores de molta calor ens hem
sí,
de cuidar.
Sí, ens hem de protegir, eh?
Entenem-me. Però a primera hora del matí, per exemple, jo amb els nadons, sobretot, diria a la gent que s'acostumés a anar a la platja, ja sé que potser és una matada, però a quarts de 8 del matí, a les 8...
Sí, segurament molts estan desperts, eh?
Per això, si et desperta aviat, si tens un nadó que es desperta aviat i tal, per què no? Començareu el dia agafant molta energia, els nadons al·lucinen amb el mar, al·lucinen amb la sorra, bueno, amb tot, i és molt bona hora aquesta, o a les 7, quarts de 8 del vespre, no? T'estalvies tota la calorada, però...
I la gentada.
I la gentada, hi ha menys gent, no? I pots gaudir de la platja, al final, no? Que és, el sol no pica tant, estareu més còmodes, hi haurà menys gent, trobareu aparcament...
Tots són beneficis, lleveu-vos d'hora.
O a l'última hora de la tarda, però tant amb nadons com amb nens. Aquesta recomanació la faig també per nens i nenes més grans, eh? Ja sé que és molt guai passar tot un dia a la platja, feu, si ho feu, amb paraigüets i...
Amb parasols.
I això, parasols, navaretes i tot el que vulgueu. Però jo el que vull dir és que el contacte amb la natura, i torno al meu tema de sempre, ens porta al descobriment, a l'experimentació, a la concentració, al viure que quatre parets no ens donen, no? I que al final hem de viure experiències, i les experiències, si les vivim rodejats de verd...
Doncs molt millor.
Sí, home. I que els nens se'n papin d'això, no? I que segurament si des de petits els portem al bosc un dia, els anem a buscar pinyes un altre, anem a agafar quatre pedres i els pintem a casa, és que són petites coses, segurament aniran creixent amb la idea que la natura s'ha de cuidar, que la natura és important, entrarem en, ja en altres temes, no? Però fem que estimin aquesta part, i per estimar una cosa s'ha de viure i s'ha de compartir.
I que també, doncs, des de la posició de pare, mare o de persona responsable d'aquesta criatura, també aquesta responsabilitat, no?, de com bé deies, de transmetre aquests valors que impliquen la natura, que moltes vegades, doncs, els I passem
és,
de llarg.
Sí, a més, és anar i ara diré una cosa que vaig llegir l'altre dia, no?, que els grans ens pensem que hem d'anar pels llocs fent tesines amb els nens, no? Que, aquesta flor és tal flor i quan li cau el pètal vol dir que no, deixeu que el nen miri la flor i que ell pensi el que vulgui, i si té algun dubte o té alguna curiositat que t'ho pregunti ell. No hem de ser petits professors de tots, els pares i mares, que a vegades són molt pesats, tio. Bé, a mi em passa, a vegades que dic, ai, mira, ara li explicaré el per què els núvols, no sé què, no sé què, i dic, però per què li haig d'explicar? Mirem les figures dels núvols, i si ell té la curiositat, ja ho anirà aprenent.
O ja, sí, sí.
Saps? Que a vegades ens estressem més nosaltres a fer aquestes coses, no? Que si anéssim ens deixéssim anar, de, bueno, a veure què passa, no?
Et sorprendria, no?, moltes
sí,
vegades.
Sí, que no hem de ser doctorants de tot, els pares i mares, no?, que som molt pesats, i ho torno a dir. No, cal que anem explicant el món als nostres fills. Els nostres fills han de viure el món.
I ja l'aniran descobrint, no?
Clar, amb 40 anys ja sabran que aquella flor es diu rosa i que
té espines i que punxa, clar, però que fa bon olor, no?, per
sí,
exemple.
No tindrà 40 anys i preguntarà, i aquesta flor com creix? I què és la fotosíntesi? No, tio, ja ho anirà aprenent. No cal que un nen de 4 anys... Pues mira, les flors fan la fotosíntesi, la fotosíntesi és...
Però és el que deia, si en aquest nen o nena li interessa aquest tema, ja preguntarà, i a part que tots tenim tendència, no?, a interessar-nos més per les coses
sí,
que ja de propi ens criden l'atenció. No?
Sí.
M'ha agradat perquè has dit que banyes al bosc, al principi, i jo crec que, no sé, almenys de la meva generació, tothom havia tingut una cabanya al bosc.
Sí.
I que realment ara tenim els nens i nenes molt enganxats a les tecnologies,
sí,
que realment, a part d'aquest contacte amb la natura, que també és important allunyar-los una mica de tanta pantalla, i que en vez de només fer anar un dit, que realment tornem a jugar, no? Això
sí,
jo ho trobo molt a faltar. El joc com era abans s'ha perdut.
Sí, una manera d'anar al bosc, si no saps com fer-t'ho, perquè el nen a vegades no entra, t'inventes que hi ha allà fullets, no? Pues mira, hi ha el fullet de no sé què, per què no hi feu una casa? Saps? I que començareu a fer una cabaneta amb tres pals, i potser un altre dia dirà, li sortirà al nen, ostres, mama, per què no fem una casa per al fullet groc, que sigui així i així i així i així, i et sorprendrà el nen, no? Que no és manipular, eh? És entrar en un món de diversió. És entrar en un món de diversió sense ser un dogma tot. No? Que això, aquest també punt del contacte amb la natura, que sigui algo natural, que no sigui imposat tampoc. Nosaltres som els que els hi portem, però no els hi fem menjar amb patates tampoc. Això que deia, no? Que no hem de fer tesis doctorals de tot, no? Els nens ja aprenen i ja pregunten. Bueno, ja tornem un altre cop. Comencem la temporada amb el joc del moviment lliure i És que jo també he anat aprenent al llarg d'aquests programes, no? He anat creixent també com a mare, no? Després,
bueno. Ja està bé, no? I cada dia, com bé dius, és un aprenentatge nou. Sí. I que bé deies, que hem d'aprofitar també aquests mesos de calor, de bon temps, en hores, com bé dèiem, eh? Recomanada sempre amb la protecció necessària, però que realment aquest contacte amb la natura és fonamental.
I si no, deixem que es mullin a casa. Si no tenim pati o al lavabo, tio, tanquem la porta del lavabo, els implantem, que juguin amb aigua, 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 que fa calor, que després fregues, no? Que al final és una qüestió de pràctica, no deixar jugar els nens a vegades, no? És com ara m'amullarà tot, quin... ja ho entenc que és un rotllo, però per què no un dia deixem, no? I si tens terrasseta amb una palangana, i si tens pati, doncs amb una manguera, saps? Que no sempre, jo entenc que no sempre... es pot sortir i fer això i fer l'altre, però és que a vegades, quan pensem en sortir, pensem en gastar diners. I la natura, una altra cosa que ens dona, gratis. Gratis. Titi.
I mira, per exemple, fa uns programes ens parlaves d'aquells tobogans gegants, amb parcs d'aventures molt divertits, que realment hi eren gratuïts. Vull dir que realment hi ha moltes propostes per fer amb els infants amb aquests dies de bon temps, no? Que s'han d'aprofitar, que l'hivern, com bé diem, doncs, costa més, no?
Ja sortim
abrigats i tal, però no acompanya tant a fer aquests tipus d'excursions i de sortides, i sobretot en família, que jo crec que aquí també hi ha un vincle important des passar moments fent coses divertides amb els teus fills i filles, que no sigui sempre la rutina de casa, no?
Sí, sí, és ben bé això, no? I la natura és el que ens porta. Bueno, ara em volia despedir, no? Volia donar les gràcies, m'ho he passat molt i molt bé. Com he dit abans, he pres jo també al llarg d'aquests mesos, perquè només pensant en el tema, a veure de què parlaré, de què no parlaré, quins temes... La veritat és que he sigut una mica egoista, perquè molts han sigut pensant en el que m'interessava a mi.
Bé, però com a mare, segurament, també hi ha moltes mares i pares que ens estan escoltant que els interessa.
Sí, però bueno, ha sigut així, no? També ho haig de dir. I rei, que moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
A tu, Jordi, ha sigut un plaer anar descobrint doncs, totes aquestes parts de la maternitat, de la infància, de les pel·lícules, dels parcs. Bé, hem fet aquí un repàs general a tot el que envolta aquest mundillo, que realment, sempre diem, que és molt ampli, té molts aspectes i que a poc doncs, els hem anat treballant i esperem doncs, haver portat un granet de sorra, no?, a aquelles persones que ens hagin estat escoltant.
Jo, si us heu divertit, ja en tinc prou.
Perfecte, Jordi, molt bon estiu, moltes gràcies.
Bon estiu.
Doncs aquestes són algunes activitats per nens i nenes que ens proposen des de l'Empordà. Arribem a les 6 en punt de la tarda i després tornarem amb més actualitat, més mar, més navegació, més esport i més de tot.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Set i quart i m'he adormit al plat. Volen cafeteres i trossets de pa. La teva estrella, el meu circuit urbà. Corre, corre, que no queda temps per mai. I ciclons en totes direccions, sense canvis a la vista ni estacions. Sóc un calaix massa farcit de trons, un telescopi busca l'horitzó i no hi és, que no hi és. Estàs pedres i corralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Estàs pedres i corralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. L'espines més bonica que he trobat té 14 pàgines i totes són en blanc. Sento forquilles que fan truites per sopar, una cerveseta a vespres amb olor de mar. demà. Astres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Astres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys és informació.